Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. La Fiscalia aclareix que no es revisarà la sentència del crim de la Guàrdia Urbana, diguin el que diguin els condemnats a la presó. Ahir, l'entorn d'un d'ells, Albert López, afirmava que aquest havia canviat el relat dels fets, però avui ha tirat enrere. La defensa de Rosa Peral, l'altra condemnada, es planteja demanar la revisió del cas. El ministre d'Exteriors britànic David Cameron confirma que Israel atacarà l'Iran en represàlia per l'atac de dissabte i espera que ho faci amb prou contenció. Cameron i la seva homòloga alemanya són a Jerusalem mentre els països occidentals estudien noves sancions contra la República Islàmica. Xeri començarà a produir a la tardor a Catalunya, ho ha concretat el conseller Roger Torrent, que aquest matí reuneix amb representants d'aquesta companyia, DB Motors, que lidera el projecte per reindustrialitzar Nissan, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu. Les accions de Naturgy pugen al voltant d'un 4% un cop s'ha reprès la cotització de l'energètica a la borsa. S'ha suspès a primera hora fins que la companyia dels Emirats Àrabs, Taqwa, ha confirmat les converses amb dos grups inversors de Naturgy per comprar-los les accions. Els alcaldes de l'Arc Metropolità de Barcelona retreuen al govern que els traslladi el control d'obertura de piscines privades al públic perquè actuïn com a refugis climàtics. Municipis com els de Rubí, Mataró o Martorell reconeixen que no es veuen capaços de gestionar el volum de tràmits que això podria comportar. Detingudes 32 persones relacionades amb bandes violentes juvenils a diferents punts de Catalunya. La Guàrdia Civil ha fet 13 registres, 11 dels quals a l'àrea metropolitana de Barcelona i dues més a la demarcació de Tarragona. L'operació policial encara s'està fent contra membres dels Latin Kings. 14 joves d'entre 18 i 25 anys acusen el dramaturg madrileny Ramon Passo de diversos delictes sexuals. La Fiscalia Provincial de Madrid ha presentat una denúncia després d'escoltar els testimonis de les noies que presumptament haurien estat víctimes d'agressió sexual, assetjament i coaccions entre els anys 2018 i 2023. Optimisme entre els venedors de roses una setmana abans de Sant Jordi, que torna a caure entre setmana i sense restriccions. Calculen que aquest any es vendran 7 milions de roses, un 20% més que l'any passat. La majoria venen de fora. Els esports.
Avui s'han de saber els dos últims semifinalistes de la Champions. Sortiran dels partits City-Madrid amb empat a 3 de l'anada i Bayern-Arsenal amb un 2-2 del primer partit. L'altra semifinal la jugaran el PSG i el Borussia Dortmund. Els parisencs van eliminar el Barça després de guanyar-lo per 1-4 en un partit marcat per l'expulsió d'Araujo. Els alemanys, mentrestant, van eliminar l'Atlètic de Madrid per 4-2. I el Barça de bàsquet acaba de fer oficial la renovació de l'ali pivot nord-americà Jabari Parker per dues temporades més.
I el temps, sol a la meitat oest del país. Hi haurà, però, núvols i ruixats febles i intermitents a la Vall d'Aran i a punts de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. La tramuntana bufarà forta al nord de l'Empordà i el mestral perdrà força a les Terres de l'Ebre. Temperatures màximes entre 15 i 20 graus, localment fins i tot per sobre. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia explicant el que semblava que podia ser un nou gir de guió del cas del crim de la Guàrdia Urbana, tot i que la sentència, hi ha sentència, com sabeu, i tant Rosa Peral com Albert López estan complint condemna 25 anys i 20 anys de presó en respectivament. La Fiscalia ha aclarit, doncs, aquest matí que no revisarà la sentència del crim, diguin el que diguin els condemnats a la presó. I és que hauríem sabut, doncs, que de l'entorn d'Albert López ell hauria dit que suposadament hauria sigut l'autor del crim, i això, evidentment, d'entrada ha suposat que l'advocada de Rosa Peral digués que podia demanar la revisió de la sentència, però ara la Fiscalia ho talla d'arrel i diu que no revisarà res. Pel que fa a l'enrenou generat per la decisió del govern de permetre reomplir les piscines privades d'hotels, càmpings o comunitats de propietaris que funcionin com a refugi climàtic, hem anat a buscar la reacció dels municipis. D'entrada, alguns encara estan intentant entendre què han de fer i altres municipis ja s'han queixat que se'ls traslladi a ells la responsabilitat de negociar amb els propietaris i garantir alhora la seguretat dels usuaris que s'hi banyin. Tot plegat a les portes d'un Sant Jordi que es preveu més participatiu que mai, perquè cau entre setmana i perquè no hi ha cap restricció. Avui us donarem els detalls de com es prepara la Diada fora de la ciutat de Barcelona, un 23 d'abril en què els venedors de roses calculen que en vendran 7 milions, això és un 20% més que l'any anterior, que el 2023. I també durant aquest Catalunya al dia passarem per Mollerussa, on avui hem assistit a un projecte pioner que demostra que hi ha vida més enllà del que explicava la pel·lícula Alcarràs, és a dir, una iniciativa de l'IRTA que explica que és compatible instal·lar plaques solars a les explotacions agràries i no només sense arrencar els arbres, sinó beneficiant la producció de la fruita. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Vian, Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem amb aquestes novetats en el cas del crim de la Guàrdia Urbana. Després de la darrera escalada entre les defenses dels dos condemnats, Albert López i Rosa Peral, la Fiscalia aclareix que la sentència que els condemna a 20 anys de presó i 25 respectivament no es reformularà. La Fiscalia recorda que un processat té dret a mentir durant el judici i ara el que val és el que diu la sentència. Ahir, fonts de l'entorn d'Albert López confirmaven que havia canviat el seu relat dels fets, però avui fan marxa enrere i diuen que ell va ser l'encobridor del crim. Peral sempre s'ha declarat innocent. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina novetat, Maria Núria, ha portat Albert López i com s'ha sabut tot això?
Doncs mira, segons diu avui el seu advocat, José Luis Bravo, tot plegat és fals. És un error en la filtració que s'ha fet perquè López només assegura que van cobrir el crim. Ho ha explicat a Catalunya Informació i així el programa Tot es mou de TV3.
Cuando contacté con él, él me aseguró que no había ninguna confesión, que no había ningún documento escrito y que él nunca ha confesado haber participado en la muerte de Pedro, como ya dijo sobre las declaraciones que hizo.
L'advocada de Rosa Peral, Núria González, vol aclarir què és el que realment ha dit als professionals de la presó, l'Albert López, per saber si ha mentit i si s'ha inculpat. Ho ha dit en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Tot el que ha dit l'Albert López fins ara és fals. La teoria de la sentència és que l'Albert s'estimava tant la Rosa que va matar per ella. I resulta que l'Albert el que estava intentant era inculpar la Rosa, sabent que el que l'havia matat era ell, perquè ella complís condemna per ell.
Tot plegat un embolic, però el que hi ha una cosa és clara i és amb la que es posa tothom d'acord, que és aclarir qui ha filtrat una conversa que era de caràcter privat entre el condemnat i el professional que l'està tutelant en el seu programa de reinserció i, si cal, emprendre accions contra serveis penitenciaris. De moment, López encara no ha demanat cap permís. Per al sí, 4, i se li han denegat perquè no assumeix els fets i diu que és innocent. Està condemnat a 25 anys de presó, ell a 20. No es va poder aclarir en aquest crim com va morir la víctima ni quina va ser l'arma en què es va consumar aquest assassinat el 2017. Des de llavors, Peral i López estan empresonats.
Gràcies, Maria. Núria Arbella, bon dia.
Bon dia.
Crítiques dels ajuntaments de tots els colors polítics per la decisió del govern de convertir en refugis climàtics les piscines d'hotels, comunitats de propietaris o càmpings i obligar els consistoris a gestionar-ho. Els alcaldes es queixen que se'ls passi la responsabilitat de negociar amb els propietaris i garantir la seguretat dels usuaris i alerten que la major part d'ajuntaments no tenen estructura ni personal per fer aquesta feina, Montse Poblet.
Sí, Rubí, Sabadell, Mataró o Martorell no es veuen amb cor de gestionar l'ús de piscines privades com a refugis climàtics oberts a tothom. 24 hores després que el govern aprovés el decret que regularà l'obertura de piscines en zones en emergència per sequera, l'associació que agrupa els 9 municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona critica que se'ls passi la responsabilitat d'organitzar-ho. En un comunicat, a més, aquest matí subratllen que per obrir una piscina privada al públic general, com planteja el decret, caldrà complir amb una sèrie de normes, garantir la seguretat dels usuaris i cobrir la responsabilitat civil, cosa que ara mateix no està prevista. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí i presidenta de l'associació.
Ens sembla un trasllat de responsabilitat que no és nostra i com a alcaldessa de Rubí en cap cas autoritzaré, ja ho avanço, l'obertura d'una piscina privada. Quin problema veiem? Sobretot molt poca seguretat jurídica.
Els alcaldes també critiquen que per poder obrir les piscines municipals hagin de tramitar convertir-les en refugi climàtic. Al Bages, on també estan en emergència per sequera, Cristòfol Jiménez, alcalde de Castellgalí, expressa així les seves reticències.
Hauria de ser automàtic que una piscina municipal ja fos automàticament refugi climàtic. Entenc també que no haurien de ser els ajuntaments els que ens determinéssim si és una piscina comunitària, refugi climàtic o no. No tenim ni l'estructura ni la capacitat tècnica i humana per poder-ho portar a terme.
I finalment, al Maresme, una altra de les comarques afectades pel decret, la majoria de municipis encara no han pres cap decisió sobre què faran aquest estiu, però malgrat on la piscina municipal és molt vella i s'ha hagut de buidar, celebren que ara els permetin reomplir-la si la converteixen en refugi climàtic.
Doncs a l'Empordà hi ha 12 municipis que estan a nivell 2 d'emergència, entre ells Figueres. Laia Claret, bon dia.
Bon dia.
Aquí què pensen fer?
Doncs a veure, aquí a la capital de l'Alt Empordà optaran per fer refugis climàtics als centres cívics i també la biblioteca. Aquí ens han dit que només tenen dos hotels amb piscina i no hi negociaran perquè es converteixin en refugis. Hem parlat amb diversos consistoris. També els passa això, eh? Estan allò llegint la lletra petita d'aquest decret. Però, per exemple, pobles turístics de comarques gironines, com ara Platja d'Aro, el Baix Empordà, l'alcalde Maurici Jiménez recrimina el govern que trasllada la responsabilitat als consistoris sense concrecions.
Ens han situat als ajuntaments una vegada més amb un tema de complexa gestió. Quan una piscina pública s'obre, està clar que hi ha normativa, hi ha assegurances de responsabilitat civil, jo crec que és un decret que deixa una miqueta coix en com s'ha de resoldre aquesta qüestió.
El que ens han dit a Platja d'Aro és que l'any passat, a estiu molt calent, ja van convertir algunes instal·lacions públiques amb aire condicionat en refugis climàtics, però hi va haver dies en què no hi anava ningú perquè ells ho atribueixen al fet que, clar, evidentment, aquí hi ha la platja.
Hi ha optimisme entre els majoristes de roses quan ja falta menys d'una setmana per a Sant Jordi. Aquest any es calcula que en regalarem uns 7 milions i en podem trobar a partir de 4 euros. Són un 20% més de roses que l'any passat, quan la diada va caure en diumenge, Joan Garcia.
Es preveu assolir la xifra més alta de roses des de la pandèmia, sense arribar encara als 8 milions i mig que es van vendre el 2019. Només un 2% de les que veurem al carrer seran d'origen estatal, sobretot del País Valencià. Els productors descarten que la sequera hi tingui res a veure, i és que la majoria arriben de Colòmbia, l'Equador i Holanda. El president del Gremi de Majoristes de Mercabarna, Flor, Miquel Batlle, explica que la festa multitudinària ha superat el productor local i que pràcticament no queden roses d'aquí.
El Sant Jordi, el productor d'aquí, el va superar. Ells mateixos no podien abastir tot el volum que hi havia de ventes i s'havia de portar de fora. I a la llarga, doncs, el que us he dit, les terres es van esgotant, el relleu generacional no hi és.
El 80% de roses que es vendran seran de color vermell, encara que cada any hi ha més tendència de colors diferents. Es veuran molts rosers anomenats coquedama, recoberts de molsa, que permet que la planta duri més, i rosers miniatura. També es va reduint l'ús del plàstic als elements ornamentals.
Roses per un Sant Jordi que es preveu multitudinari perquè, com deia, cau en dia laborable i ja no hi ha cap mena de restricció per la pandèmia. A Barcelona hi haurà un total de 435 parades de llibres i roses. Doncs n'hi ha més, es reparteixen en 7 districtes. Des de la Rambla s'arribarà fins a Santa Mònica i trobareu, per exemple, 214 taules amb signatures dels autors. A Girona preparen un Sant Jordi que torna al centre de la ciutat, una decisió aplaudida per la majoria després de 3 anys, diguéssim, d'exili a la Devesa, lluny del barri vell. Això sí, amb canvis. La Rambla ja no serà el centre neuràlgic de la trobada. Per tant, on hi haurà les parades de llibres i roses a Girona, Félix Martín?
Hola, bon dia. Doncs les parades de professionals a la plaça Catalunya, llibres i roses barrejats. també amb un escenari on es faran actuacions al llarg del dia. El pont de Pedra i la Rambla just al costat seran per a les escoles i entitats, i la plaça del Vi davant de l'Ajuntament per als partits polítics. Tot ben a prop, però més esponjat i diferenciat per activitats, com ha destacat pel Catalunya al Dia la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, Gemma Geis.
Feia il·lusió doncs, poder tornar en el centre i buscar un format nou, però és veritat que també hi ha qüestions de seguretat, hi ha qüestions doncs, també que la pandèmia ha canviat i que necessitàvem buscar un escenari de Sant Jordi que ens permetés tornar al centre, però també buscant allò que la Copa ens havia donat, com és aquesta possibilitat de transitar molt millor. No? Per tant, doncs, que tant les parades de roses com de llibres es poden situar a la plaça Catalunya.
Un format nou, pactat amb el sector, però evitant l'aglomeració de la Rambla, segons la responsable del Gremi de Llibreters de Girona, Maria Carme Ferrer.
Que la Rambla era impossible perquè hi havia un tap que omplia des del pont de Pedra, ja no es podia passar a la Rambla. Llavors creiem que a la plaça Catalunya es podrà voltar d'una altra manera. És també una prova, no? Vull dir que tot es pot canviar, però pensem que és una opció molt bona i que la gent podrà anar d'un cantó a l'altre, no?
Per cert, que Ferrer destaca també que ja fa dies que es nota més afluència de clients i que entre els llibres més demandats hi ha els relacionats amb el Girona de futbol. Al centre de la ciutat hi haurà dimarts vinent 25 parades de llibreters, 12 de floristes i gairebé un centenar, exactament 97, d'entitats sense ànim de lucre. La Diada de Sant Jordi començarà a Girona amb l'habitual esmorzar amb escriptors a la seu territorial del Departament de Cultura.
A Lleida, el Sant Jordi envairà la Rambla de Ferran, una rambla on acaba d'obrir, per cert, el nou Museu Morera, que també tindrà un paper destacat. Abans, però, les llibreries ja han començat a escalfar motors. Noelia Caselles, de fet, ahir ja es va fer una mena de prèvia del que serà Sant Jordi.
Bon dia, Marta. Sí, amb signatures d'autors en diverses llibreries de la ciutat. Els que firmaven ahir són autors que el dia de Sant Jordi molt probablement seran a Barcelona i que d'aquesta manera també han pogut arribar al públic de Ponent, entre ells una pallaresa de renom, Maria Barbal, que publica tots els contes.
Aquí hi ha contes de fa bastant temps i contes que tenen poc temps, que fins i tot alguns ha acabat fa uns mesos, podríem dir.
També van firmar ahir Laia Pararnau, Jaume Clotet, Gerard Quintana, Ramon Gené i Jordi Puntí, entre altres. I amb aquestes firmes, les llibreries es van preparant per a una diada que esperen amb ganes. Mercè París, del Gremi de Llibreters.
Tenim moltes ganes de sortir al carrer, però en realitat també és el que fem cada dia. Nosaltres des de les llibreries defensem el comerç de proximitat, tenim ganes de vendre directament mirant els ulls.
I pròpiament, Noelia, el dia de la diada la festa es concentrarà, com deia, a la Rambla de Ferran.
Sí, es va començar a fer per la pandèmia, abans no, abans s'estenia per tota la ciutat i s'ha consolidat en els darrers anys. Hi haurà més de 150 parades, la majoria a la Rambla i algunes davant dels establiments, sobretot en el cas de les floristeries. I en aquesta Rambla hi ha el Museu Morera, que vol ser un catalitzador d'aquest espai de la ciutat, com ja ho és el Sant Jordi. Pilar Bosch, que és la regidora de Cultura.
Està obert el dia de Sant Jordi al museu, també està convidat a entrar-hi. S'extén l'horari d'apertura. Tindrem entrada gratuïta fins al 12 de maig.
Fora de la ciutat de Lleida, Mollerú s'ha preparat una marató de lectura centrada en la importància de l'aigua. A Balaguer es presentarà la primera novel·la negra de Josep Vallverdú, El captaire, i Tàrrega dedica un cicle literari al poeta crític i assagista Josep Maria Sala Valldaura, per posar només alguns exemples.
I al Sant Jordi, les comarques de Tarragona s'encara també amb bones perspectives i una aposta claríssima pels autors i autores del territori, Clara Chavarría Domingo.
Sí, en són un exemple les propostes d'un dels principals grups editorials de Tarragona, el nou grup editorial que presenta una trentena de títols vinculats al camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb llibres com ara Les dones del lli de Margarida Rizzetta, La Catalunya emergida d'Òscar Palau i Jesús Jordi Pinatella, entre d'altres. El director del nou grup editorial, Jordi Ferrer, ha reflexionat sobre l'èxit d'aquesta gran diversitat de llibres.
Els llibres més venuts només representen el 6% de la facturació del dia de Sant Jordi. Per tant, això vol dir que tot el demés han sigut molts llibres diferents. I dins d'aquests molts llibres diferents hi ha un espai grandiós pels productes de proximitat.
De cara a la diada, Ferrer s'ha mostrat il·lusionat.
Ara, un Sant Jordi normal, que és, per entendre's, el clàssic ambient de Sant Jordi, que la gent espera plegada a treballar per anar a comprar el llibre per anar a la tarda, trobarem que la gent comprarà els llibres en el seu lloc habitual en la seva llibreria, per entendre's, de quilòmetre zero. Aquesta és la principal diferència.
Clar, el Sant Jordi es farà als escenaris habituals.
Sí, a la Rambla Nova de Tarragona, la plaça del Mercadal de Reus, el casc antic de Tortosa, el carrer Doctor Robert del Vendrell, la plaça del Pati de Valls o el centre històric de Montblanc, que durant dues setmanes celebra la Setmana Medieval centrada en la figura de Sant Jordi.
I quines activitats per acabar destaquem?
Doncs la Rambla Nova de Tarragona acollirà un estand de la Casa de les Lletres, per on passaran una quarantena d'autors del territori. I a Reus, els autors locals es donaran cita a una revetlla literària i faran micropresentacions al Mercadal. A Tortosa destaca l'homenatge a l'escriptor tortosí Gerard Vergés, que va morir el mateix dia 23 d'abril d'ara fa 10 anys. Una altra figura que s'homenatja per Sant Jordi és l'escriptor, poeta i dramaturg Àngel Guimerà. És el cas del Vendrell, que hi dedica alguns actes en el marc de l'any Guimerà. Finalment, a Valls, s'han previst una trentena d'activitats, entre les quals destaca la tradicional despertada i cercavila de els dracs de la ciutat.
Gràcies, hem arribat a això a 1:45 ja de dues. Doncs una miqueta més tard de l'habitual, mirem com tenim la circulació del transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes incidències, tot i que algunes milloren, la C-37 s'ha reobert parcialment. Recordem que estava tallada al túnel de Bracons, a la Vall d'en Bas, en direcció Vic, a causa d'una col·lisió entre un turisme i un camió, i aquest camió havia quedat travessat a la calçada. Ara hi ha un sol carril tallat i retencions a la zona. A la resta de la xarxa viària també hi ha algunes petites aturades a l'àrea de Barcelona, com ara a la Ronda Litoral, des de la zona Fòrum i fins a la Barceloneta, de forma intermitent, direcció Llobregat, en sentit Trinitat, a l'altura de l'enllaç amb Gran Via, i també a l'accés al nus de la Trinitat des del Bon Pastor, mentre que els accessos a la capital catalana, la circulació força tranquil·la, només hi ha algunes petites aturades a l'autopista AP7 a l'altura de Montornès del Vallès, també a Montmeló, en sentit sud, i pel que fa al transport públic sí que hi ha una incidència que es manté. Continua interrompuda des de fa estona la circulació de trens de la línia R12 de Renfe entre Calaf i Cervera per una falta d'alimentació elèctrica. Tècnics de DIF estan treballant per resoldre aquesta incidència i, mentrestant, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera per al passatge dels trens afectats. Més informació al punt de les dues.
I ens queda el temps, la previsió d'en Francesc Mauri.
Migdia i tarda, temps una mica insegur a les comarques de l'interior i sud de Girona, nord-est de les de Barcelona i Val d'Aran. En aquestes àrees amb nuvolades, ruixats febles, intermitents, poca cosa, i sol a la resta de Catalunya, amb alguns intervals de núvols a la resta de comarques de la meitat est, aproximadament del Camp de Tarragona cap al nord i nord-est. El mestral tendirà a desapareixent, la tramuntana no, s'ha de mantenir destacable, màximes entre els 15 i els 20 graus, algunes superant lleugerament els 20 localment. Demà, temps semblant, però a partir de divendres, més sol i temperatura més alta al cap de setmana.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
A la tardor, la xinesa Chery començarà a produir a Catalunya. Els primers cotxes seran de la marca Omoda, que arribaran per peces de la Xina i es muntaran a l'antiga Nissan de la Zona Franca. Després, la catalana EV Motors, que lidera el projecte de reindustrialització, i començarà a fabricar vehicles Ebro. Un calendari que el conseller Roger Torrent ha concretat avui als matins de TV3, Jordi Canal.
Sí, Torrent ha destacat el fet que, més enllà de la producció, però el fabricant xinès entri en l'accionariat d'aquest projecte.
Chery fa una aposta molt important, estratègica, diria jo, en aquest sentit, perquè es converteix en copropietari de la planta. És a dir, no és només una relació comercial, no és allò que ara se'n diu contract manufacturing, que és una tendència que estan fent algunes companyies a nivell europeu de fabricar per tercers, no és només això, sinó que Chery entra en l'accionariat, per tant, en la propietat de la planta, que vol dir que és copropietari i que participa de manera molt activa i molt directa en el projecte.
El conseller, que no ha volgut comentar la inversió pública que rebrà aquest projecte, també ha dit que es tracta d'una bona notícia notícia pel conjunt de la indústria del país.
Es tornaran a fabricar cotxes en aquesta planta i això és bo no només des del punt de vista dels llocs de treball, aquí també doncs agrair la paciència i la responsabilitat que han tingut els sindicats, els treballadors i les treballadores, sinó que és bo també per reindustrialitzar Catalunya, és bo també per tot l'ecosistema d'empreses, subministradores i proveïdores del sector de l'automoció, que a Catalunya són molt potents, són molt importants.
El conseller reuneix aquest matí a Madrid amb representants de Chery, DB Baixa Motors i amb el ministre d'Indústria, Jordi Hereu.
El grup alimentari Ametller Origen va facturar l'any passat 552 milions d'euros, un 22% més que el 2022. La companyia començarà aquest estiu les obres del futur Agroparc, al Penedès, per obrir la primera fase, Joan, el 2026.
Sí, durant el 2023 va obrir 11 botigues i aquest any preveu posar-ne en marxa 10 més, fins a arribar als 148 establiments. El seu conseller delegat, Josep Ametller, ha explicat que han aconseguit mantenir el ritme de creixement, tot i la inflació.
El que més valorem és el creixement en tíquets, no? Que cada cop els clients es vinguin a comprar i com més sovint es vinguin a comprar, millor, perquè vol dir que faran una compra més eficient i llencen menys producte. Doncs això ens ha suposat tenir un creixement del 22%, arribant als 550 milions d'euros de facturació consolidada, un increment de l'11% de plantilla, arribant als 3.800 treballadors.
En relació amb l'Agroparc a Gelida i Sant Llorenç d'Hortons, Josep Ametller ha defensat el projecte davant les crítiques dels ecologistes del territori i assegura que es farà amb aigua regenerada i sense emissions contaminants.
Avui, al segle XXI, amb la tecnologia que tenim a l'abast, podríem ser capaços de produir aliments per a la nostra comunitat de clients, que són més de 1.100.000 clients, de manera més circular i més sostenible. Per tant, l'Agroparc està conceptualitzat des de la circularitat. Tots els productes que sortiran d'allà tindran un segell de circularitat, un segell de zero emissions.
El grup Ametller ha duplicat en 5 anys la quota de mercat, que arriba al 3,5%, i en plats preparats frega al 10%.
Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Europol i Interpol han desmantellat una organització criminal internacional que hauria blanquejat més de 10 milions d'euros procedents del narcotràfic. Al març es van dur a terme 13 entrades i perquisicions en poblacions de Catalunya, Madrid i Andalusia, però l'operatiu també es va desenvolupar a Portugal. Hi ha 20 detinguts, entre els quals el líder del grup que vivia al municipi de Valls, Barcelona, Ariadna Suvinyà.
L'investigació, que s'ha batejat amb el nom de Cas Montana, va arrencar l'any 2018 amb la incautació d'una tona i mitja de cocaïna amagada en caixes de folis a Sant Boi de Llobregat. José Ángel Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics, explica la complexitat de l'organització.
La investigació econòmica ha sigut molt, molt extens, ja que els investigadors van estudiar tota l'activitat criminal durant un període de 7 anys i és una organització criminal que estava molt activa, ja que durant aquest període doncs, es va aconseguir acreditar un volum de diners en concepte de moviments transfronterissos i internacionals superior a 10 milions d'euros.
A través de 200 testaferros movien els diners de Barcelona a Madrid i després els enviaven cap a Lisboa, Venezuela i Brasil. Aquest últim trajecte amb mules humanes. Algunes persones vinculades amb l'organització ja es trobaven complint condemna de presó, entre elles el líder resident a Catalunya. L'operació continua oberta i no descarten que hi hagi més detencions.
I la Guàrdia Civil ha detingut en aquest cas 32 persones en una operació contra el grup juvenil violent Latin Kings a diferents punts de Catalunya. Fins ara s'han fet 13 escorcolls, dos dels quals a Reus i la resta a l'àrea metropolitana de Barcelona, en Alfonso.
A aquesta hora l'operació policial continua en marxa. En total s'han escorcollat 11 domicilis en diversos punts de la demarcació de Barcelona, com l'Hospitalet de Llobregat, i dos a Reus. D'aquests escorcolls no n'han transcendit més detalls. També falta executar-ne un a Granollers, que s'ha demanat al jutge d'instrucció i que no estava previst en el pla inicial de la Guàrdia Civil.
Acord entre la defensa i les acusacions en el cas de la violació per submissió química d'una menor a Manresa l'any 2019. Segons han confirmat fonts judicials a aquesta emissora, s'ha rebaixat de manera ostentosa la petició de pena inicial, que era de 24 anys per cadascun dels dos acusats, per no fer reviure un altre aquests fets, vaja, una altra vegada a la noia en un judici. Explica'ns, Maria Núria.
Doncs aquest és el problema de la justícia quan va lenta, que unes peticions de pena de 24 anys s'han arribat a rebaixar a 4. Els dos processats, que en cap moment han estat a la presó, han admès aquest matí els fets davant del tribunal. Ara, com dèiem, un d'ells afronta una pena de 4 anys de presó i l'altre de 3 per dos delictes d'agressió sexual molt violenta. També estaran 5 anys en llibertat vigilada. Segons l'escrit provisional de la Fiscalia, van violar la noia tots dos, primer un, mentre l'altre la subjecta objectava, i després a l'inrevés. Abans, com que la coneixien, li van donar una beguda amb una substància química que va marejar la jove. Després la van obligar a entrar al cotxe aparcat a la zona de les Basses de Manresa i la van violar. S'ha tingut en compte per rebaixar la pena inicial diversos atenuants, com ara que han indemnitzat la víctima amb 40.000 euros per sobre del que demanava la Fiscalia, el temps que ha trigat el cas a arribar a judici, perquè els fets són del 2019 i que un dels acusats té una deficiència psíquica, però sobretot s'ha tingut en compte que la víctima, per prescripció mèdica, no volia ni podia tornar a reviure els fets. No poden acostar-se a ella ni delinquir durant 2 anys si no el pacte es desfà.
I per cert que fins a les 6 de la tarda és complicat avui agafar un autobús al Baix Llobregat. Hi ha una vaga que afecta 16 línies i ara mateix els serveis mínims són només del 20%. Es fa la vaga per exigir millores en la qualitat del servei. Els treballadors denuncien també que les empreses operadores Monbus i Julià incompleixen les condicions pactades amb la plantilla. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Projecte pioner de l'IRTA que demostra que la instal·lació de plaques solars a les explotacions agràries és compatible amb la producció de fruita. La ubicació de les plaques per sobre dels arbres i genera fins i tot un microclima favorable, tal com s'està comprovant en una finca experimental que l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, té a Mollerussa, on anem ara mateix. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
A tots tenim molt present aquesta pel·lícula que deia on començava el carrer, on es pot veure com les plaques solars substitueixen camps de fruita. Doncs bé, ara el projecte de l'IRTA demostra que una cosa i l'altra són compatibles.
No només són compatibles, sinó que les plaques poden beneficiar la producció de fruita. Les fotovoltaiques se situen fins a 5 metres i mig per sobre dels arbres, un fet que genera unes ombres i una humitat del sol que beneficien la producció fruitera. Es tracta d'un projecte pilot pioner a l'Estat espanyol que s'està desenvolupant en una finca de mitja hectàrea de pomeres de l'IRTA a Mollerussà. Luis Sassin, del programa de horticultura de l'IRTA.
Especialment a l'estiu, a inicis de primavera, les condicions són molt altes, de manera que l'arbre pateix un estrès o està en una situació, diguem, una mica al límit de deficiència productiva. De manera que reduir la temperatura, generar un microclima, fa que les condicions siguin més favorables.
A banda de demostrar que les plaques i els arbres són compatibles, Pere Joan, la iniciativa també és una aposta del govern a l'impuls de les energies renovables.
Exacte. De fet, el projecte es finança a través dels fons obtinguts per l'impost de carburants dels vehicles i s'emmarca en la política del govern de deixar de dependre dels combustibles fòssils. La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, afirma que el projecte fa compatible la sobirania alimentària amb l'energètica i esdevé també una font perquè el pagès diversifiqui els ingressos amb la producció d'electricitat.
Lo de l'agrivoltaïsme és una aposta del govern que creiem, doncs, que és per facilitar tant en els promotors fotovoltaics com els agricultors que vulguin diversificar i buscar fins i tot una altra font d'ingressos, doncs que es puguin fer les dues coses alhora.
Sentim també Mireia Boia, directora general de Canvi Climàtic.
Demostra amb aquesta prova pilot que és possible combinar la producció d'energia elèctrica renovable amb el cultiu de fruiters i, per tant, doncs, és un exemple que els agricultors d'aquest país doncs, podran agafar.
Com deia Boia, la legislació ja permet fer-ho al pagès que ho vulgui implementar. El projecte pilot, que té una durada de 5 anys, compta amb un pressupost de més de 800.000 euros.
En canvi, hi ha hagut un fre important als parcs fotovoltaics previstos al Pallars Jussà. El govern denega l'autorització per construir el gran parc de Llau dels Juncs, de més de 60 hectàrees, projectat al municipi d'Isona i Conca Dellà. A més, també s'ha rebutjat la línia d'alta tensió que havia d'evacuar l'energia d'aquest parc, del qual en depenen 6 parcs solars més en projecció. Es tracta d'un projecte de parc, aquest de Llau, en Pau Rovira, que generava força rebuig al territori.
Hola, bon dia. Doncs sí, un rebuig de veïns, entitats com Salvem lo Pallars i també administracions com ajuntaments i el Consell Comarcal. A més, comptava també amb l'oposició de dos organismes. Primer, la ponència d'energies renovables va rebutjar l'informe d'impacte ambiental del parc, ja que ocupava una superfície d'alt valor agrícola. I segon, la Comissió d'Urbanisme del Pirineu també va desestimar la línia d'evacuació de 40 megawatts de potència que havia d'arribar fins a la subestació elèctrica de la Pobla de Segur.
Aquest punt, Pau, el rebuig d'aquesta línia no és pas un tema menor.
Gens menor. Els altres 6 parcs solars projectats aquí al Pallars Jussà estan supeditats també a aquesta línia elèctrica. Això suposa una frenada en sec pel futur d'aquestes instal·lacions, ja que, recordem, no es pot presentar un projecte sense línia. L'alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Janina Vella, es mostra satisfeta, però assegura que encara queda feina.
Si bé és una bona notícia, tampoc s'hagués entès que hagués estat d'una altra manera, ja que tots els informes previs al definitiu doncs anaven en sentit contrari a no tirar endavant aquest parc. Tot i així, des de l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà seguim amatents als 2 altres parcs solars que sumen un total de 100 hectàrees que continuen vius, perquè entenem que suposarien un revulsiu prop negatiu cap al nostre territori.
I és que encara hi ha 3 plantes fotovoltaiques promogudes per l'empresa Forestali aquí a la comarca. Les centrals Les Alzineres i Costa Gran, al municipi també d'Isona i Conca Dellà, i la central de Naret, al municipi de Tremp. En conjunt ocuparien prop de 160 hectàrees de superfície. Aquestes 3 compten amb l'autorització administrativa prèvia del govern. Precisament, ara és la Generalitat que ha de moure fitxa, autoritzant o no, definitivament, aquests 3 parcs solars, unes infraestructures que compten amb una declaració d'impacte ambiental favorable, però que van ser suspeses per la Comissió d'Urbanisme del Pirineu.
A Lleida, els Mossos d'Esquadra incorporen agents de paisà al dispositiu especial de seguretat que apliquen a l'entorn rural de la ciutat arran de l'increment de robatoris detectat des de ja fa uns mesos, en concret de principis d'any. Ho fan amb l'objectiu de poder detenir els delinqüents que ara mateix ja tenen identificats. Anem a Lleida. A Estela Bussoms, això després d'haver incrementat la vigilància des del febrer.
Sí, bon dia, Marta. Ara és una fase més del pla de xoc que es va posar en marxa quan es va constatar el repunt de robatoris. Busquen delinqüents locals, però també bandes especialitzades. Darrerament hi ha hagut 2 casos en què els lladres es van trobar els propietaris a dins i els van agredir, cosa que ha fet augmentar molt la sensació d'inseguretat. Segons el cap de l'àrea policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, ara esperen culminar el dispositiu especial amb la incorporació d'agents de paisà. Són declaracions a aquesta emissora.
L'objectiu és intentar detenir les persones que cometen aquests fets. I incorporem agents de paisà perquè ara tenim definits espais on aquesta gent es poden moure. Recorreguts, tenim definits vehicles, tenim definits persones, i ara sí que val la pena.
Els veïns agraeixen la reacció de Mossos i Guàrdia Urbana per incrementar els patrullatges, però demanen que no s'abaixi la guàrdia. Francesc Montardit és el president de la Comissió de l'Horta.
La valoració la fem molt bona, i el que sí demanem és que continuï aquesta acció-reacció tan ràpida que hi ha per part del cos de seguretat en situacions que estem visquent a l'Horta a nivell de seguretat. En un futur doncs, pot tornar l'increment aquest de robatoris i demanem això, doncs, que estiguem al tanto i alerta.
Hi ha veïns d'una zona en concret de l'Horta, la partida de Marimunt, que s'han organitzat per fer sometents, una opció que els Mossos desaconsellen amb contundència perquè asseguren que comporta molt risc i no dona resultat positiu.
I l'Ajuntament d'Olot també ha decidit crear un grup policial, en aquest cas específic, per lluitar contra els delictes amb violència, que han augmentat prop d'un 30% l'últim any. Delictes, Clara Jordan, concentrats en zones i hores molt concretes.
Sí, Marta, les zones d'oci nocturn i sobretot a la nit. És quan la policia ha notat més aquest repunt de delictes amb violència, sobretot robatoris. D'aquí la creació d'aquest grup de patrullatge nocturn que s'activarà a l'agost, just abans que comencin les festes d'altura. Ho detallava el cap de la policia municipal, Ignasi López.
Mirar de reforçar una mica també aquestes franges horàries, que potser passa alguna cosa o potser no passa, però bueno, certament quan és de nit o vinculat amb l'oci nocturn, doncs de vegades veure un increment de patrullatge i de controls, com fem habitualment amb els Mossos, doncs pot ajudar.
Aquesta iniciativa està inspirada directament a l'anomenat grup 200 que ja tenen els Mossos d'Esquadra a la comarca. És un equip que patrulla en hores nocturnes i en zones concretes on ja saben que s'hi sol delinquir. Un grup que ha servit per reduir les xifres de delinqüència, segons assegurava el cap dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, Blai Ortiz.
Reorganitzar, vale, un grupet d'agents que es diuen el grup 200 i que estan centrats única i exclusivament a la delinqüència comuna i aquests delictes que creen més alarma social.
A banda, d'aquí poques setmanes s'espera que entrin en funcionament les càmeres de seguretat que s'han instal·lat a diferents poblacions de la Garrotxa i que han d'ajudar els Mossos en l'investigació dels delictes.
Són 2:15. L'Ajuntament de Badalona atribueix al calendari, a les traves administratives i a la mala gestió dels governs anteriors, la situació de Can Bofí Vell, l'únic servei per les persones sense sostre de la ciutat. La cooperativa que el gestiona ha anunciat que a finals de mes deixarà de prestar el servei per un impagament de l'Ajuntament que supera el 1.700.000 euros. En aquesta masia de Badalona, David Àngela, hi pernocten i hi mengen mig centenar de persones cada dia. La pregunta és què passarà a partir d'ara amb aquesta gent.
Hola, Marta, bon dia. Doncs d'una banda, Saura Cooperativa, en un comunicat, deixa clar que no pot continuar oferint aquest servei des de l'Ajuntament. D'altra banda, Rosa de l'Amo, regidora dels serveis socials, assegura que estan treballant amb els serveis jurídics per buscar una solució d'urgència. De l'Amo recorda que el servei es va posar en marxa el juny del 2020 en un context d'emergència pel coronavirus, que el contracte va caducar el 2021 i que està pendent d'una remodelació de l'espai. Tot plegat ha fet que s'acumulés el deute i la licitació del servei està a punt d'expirar, una situació que, segons de l'Amo, dilatarà el procés.
Si el servei interromp. Al final de mes el temps es multiplica, perquè seria molt més senzill, no?, amb la licitació que està a punt de sortir, que ja sortís, i llavors serien 2-3 mesos com a molt tard, però si el servei s'interromp, la licitació s'ha de tornar a fer de nou, per tant és un temps administratiu molt, molt més llarg, i insisteixo, nosaltres estem treballant una altra via perquè creiem que igual és més resolutiva de cara al futur.
Rosa de l'Amo també recorda que Badalona ofereix l'únic alberg de la comarca i assegura que l'Ajuntament ja treballa en un projecte de construcció d'un edifici de protecció oficial on hi haurà 26 habitacions que podrien oferir el servei que fins ara prestava Can Bofí Vell.
Pasturar ovelles tindrà un rerefons científic a Vilamòs. Aquest poble de la Vall d'Aran tindrà aquest estiu un ramat municipal que servirà per estudiar, entre d'altres, la productivitat de diferents races, la prevenció d'incendis i, al mateix temps, aplicar les noves tecnologies en aquest àmbit. Sofia Cabanes, com es farà tot això?
Bon dia, Marta. Es tracta, com ja heu detectat, d'un projecte pioner a l'Estat que farà pasturar 100 ovelles de raça aranesa i 100 més de ripollesa per comparar la seva adaptació i productivitat, i a més una trentena de cabres, perquè de les ovelles se'n comercialitzarà la carn i de la llet de cabra se'n farà formatge. De la gestió forestal i la revalorització del producte local se n'extrauran dades científiques. Antoni Dalmau, investigador de l'IRTA, coordina el projecte.
Quin és el paper, quin és el retorn que té un tipus de ramat com aquest en la prevenció de riscos d'incendis? Doncs això, aquests indicadors s'han de generar i s'han d'incloure en aquests anàlisis de cicle de vida que es fan servir, doncs, per calcular la sostenibilitat d'un biosistema.
Els ramats seran controlats i dirigits amb collars.
Treballarem amb dos tipus de collars. Uns collars GPS que són només de geolocalització, i després farem servir uns altres collars, que es diuen NoFence, en el qual tens una capacitat d'interaccionar amb l'animal. Tu pots decidir a l'animal, aquesta setmana o aquest mes vull que mengis en aquesta zona i el mes que ve vull que mengis en l'altre.
El projecte Obiwek.dat, com se l'ha anomenat, tot just ara comença a caminar i les primeres ovelles pasturaran a Vilamòs a partir de juny. El model volen que sigui replicat en altres punts de l'Estat. Paco Boya és el secretari d'Estat per al repte demogràfic.
Aquests ajuntaments que veiguen en aquest procés una solució a aquests problemes de guant de, com he dit, de CUEC o de la pròpia gestió forestal, doncs es van a trobar també finançament.
Obiwek ha estat finançat amb 2 milions d'euros per la Fundació Biodiversitat, depenent del Ministeri de la Transició Ecològica, i té un termini d'execució de 22 mesos.
La patronal Pimec està creant un catàleg amb l'oferta de creuers fluvials pel tram navegable del riu Ebre entre Deltebre i Miravet. Per formar-ne part cal complir uns requisits de sostenibilitat. Entitats en defensa del riu no ho veuen malament, però recorden que amb l'aigua que hi ha poca cosa es podrà fer. Jordi Barranca, quan estarà enllestit?
Bon dia, Marta. El novembre serà quan el tindran enllestit. El projecte s'emmarca en una iniciativa d'àmbit estatal que vol aprofitar els fons europeus per crear una xarxa de creuers fluvials. Daniel Bracé, vicepresident de Pimec Turisme, destaca l'objectiu final.
No volem portar més turistes, no és aquest el tema. El que busquem és que el turisme que vingui sigui un turisme de qualitat i que busqui fets concrets, que és lligar el tema esportiu, com pot ser el tema de navegar, amb anar a conèixer producte i anar a conèixer història i patrimoni. És, al final, això és lligar-ho tot. I a més aquí intervé un element molt important, que és el tema
tema tecnològic.
També es crearà una aplicació on virtualment es podran visitar els indrets més destacats. Hi ha 35 empreses aparenques interessades que hauran de complir alguns requisits.
Totes les empreses hauran de passar una auditoria de sostenibilitat. És a dir, el que volem és que tot el que es pugui oferir sigui sostenible. I sota aquesta bandera de la sostenibilitat és on realment on es farà el triatge. Hem de tenir en compte també que la zona de l'Ebre està dintre un parc natural, el Parc Natural del Delta, que té una certificació ecològica que no només és l'única que la té, és ella, és un parc natural, i per tant hem de tenir cura i hem de tenir vetlla.
Entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre no ho veuen malament, però Manolo Tomàs, un dels portavors de l'entitat, fa aquest avís.
També volem advertir que tal com està el riu, poques embarcacions poden navegar. No hi ha aigua, no baixa corrent, no hi ha cabal. D'alguna manera veus la situació del riu sobre el terreny, és una cosa molt aclaridora de com està la situació. Ara bé, si això anés lligat a un altre tipus d'actuacions que afectessin a la llera del riu i tal, vamos, ho tindríem que qüestionar.
En paral·lel al que s'està creant a les Terres de l'Ebre, la PIMEC també treballa per aglutinar l'oferta marítima, en aquest cas a la zona del Maresme. El projecte final es vol presentar al febrer de l'any que ve a la Fira de Turisme Fitur.
La contaminació i el canvi climàtic van forçar la desaparició del musclo mediterrani a les costes tarragonines. Ara, 30 anys després, un projecte científic desenvolupat a Torredembarra, al Tarragonès, ha aconseguit recuperar-lo, Maria Piccini.
Les aigües de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, tornen a tenir musclos gràcies al projecte de recuperació i conservació que ha fet l'associació Natural Art Reef amb l'Institut Ciències del Mar. El projecte ha consistit a instal·lar col·lectors directament al mar per recuperar l'espècie. La campanya va començar l'hivern de 2021, quan es va comprovar que l'abundància de bivalves s'havia vist compromesa fins al punt de desaparèixer. Max Rota, president de Natural Art Reef.
Veient que els musclos que trobàvem aïllats sempre estaven en boies, per exemple, submarines, que estaven a més de 5 metres de profunditat, el que vam fer una miqueta era veure quin tipus d'infraestructura podríem utilitzar per recuperar-lo.
Ara, 3 anys després, el musclo mediterrani no només s'ha recuperat, sinó que a més s'ha aconseguit que creixi i sobrevisqui a les aigües tarragonines. El projecte, que està finançat per la Diputació de Tarragona, inclou una darrera fase: oferir excursions en catamarà per difondre el projecte i contemplar l'espècie en el seu hàbitat.
L'Ajuntament de Lleida prepara una nova concessió de la principal sala de concerts municipal, el Cafè del Teatre, un concurs que arriba en polèmica arran de les queixes dels veïns per excés de soroll. Els actuals gestors asseguren que l'arrel del problema és que el local no està ben insonoritzat i que és el consistori, com a propietari, qui l'ha d'arreglar. De moment, Estela, els obliguen a posar un limitador de so que veuen incompatible amb fer música en directe.
Exacte, és la mesura que ha decidit la paeria arran del malestar veïnal, però els actuals responsables del cafè afirmen que el limitador faria del tot inviable seguir programant actuacions musicals. Ho ha explicat a Catalunya Informació el gerent Domènec Merchant.
El problema d'instal·lar un limitador que talli a una quantitat de veus tan baixos és que impossibilita els concerts en directe, perquè normalment els clubs pretenen tocar a 104, 105 de veus, i això vol dir que no es pot fer un concert en directe. No hi ha cap sala de Catalunya que emeti a 84 dBs.
Després de 2 anys i mig, l'actual concessió del Cafè del Teatre s'acaba el 16 de juny. Per mitigar les queixes, els gestors actuals han decidit avançar els concerts per acabar abans, a les 11, i també augmentar la vigilància per reduir el soroll de la clientela fora del local. Però entenen que les deficiències d'insonorització de la sala comprometen el concurs.
I clar, nosaltres tenim clar que no podem continuar, però és que no és que nosaltres no puguem continuar, és que ningú pot agafar el Cafè del Teatre, perquè aquestes molèsties tornaran a sorgir, perquè el Cafè del Teatre necessita una remodelació íntegra.
La nova concessió ha de començar al setembre. Segons l'Ajuntament, durant l'estiu faran obres, però no esmenten treballs d'insonorització. Pilar Bosch és la regidora de Cultura.
Posar a punt l'equipament, sobretot en temes elèctrics i de clima, que és on l'Ajuntament hi farà reforç, perquè doncs, això l'1 de setembre, quan s'obri, estigui tot a punt.
Les condicions del concurs es portaran al pròxim ple municipal.
Gràcies, Estela. L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona ha tombat aquest matí el full de ruta per aquest mandat del govern de Jaume Collboni. El PSC s'ha quedat sol defensant la comissió en comissió la tramitació del pla d'actuació. L'abstenció dels comuns i d'Esquerra ha estat insuficient davant el vot negatiu de la resta de grups. Escoltem la tinenta d'alcaldia Laia Bonet i la rèplica de Xavier Trias, Marc Serra de Barcelona en Comú i Jordi Castellana d'Esquerra.
On som? On som? Tapant la boca a la ciutadania, perquè ni tan sols pugui opinar. Estem aquí.
Vostè diu, on som? Nosaltres a l'oposició.
perquè vostès ho han decidit així. I no han volgut fer un acord amb nosaltres.
Espero que s'ho prenguin seriosament i que s'ho prenguin com un toc d'atenció i que en els 3 anys que queden, doncs, com a mínim aprofitin aquesta majoria d'esquerres que té la ciutat.
Lamentar que avui no puguem ficar la nostra força democràtica per millorar una proposta que només serà la del PSC.
I ara us parlem del projecte social i cooperatiu L'Olivera de Vallbona de les Monges a l'Urgell, que assoleix 50 anys d'història produint a l'any fins a 170.000 ampolles de vi. L'entitat, que també produeix oli, acull un centenar de treballadors amb discapacitat intel·lectual i amb problemes d'exclusió. L'Olivera va néixer com un projecte transformador per a Joan Álvarez d'Agricultura Social.
La comunitat conrea 40 hectàrees a Vallbona de les Monges. Fa 14 anys, l'Olivera també es va implantar a Can Calopa de Dalt, al parc de Collserola, a Barcelona. Com diu el director de l'Olivera, Carles Daumada, els usuaris són gent que treballa en els marges de la terra i de la societat.
Treballant a partir dels marges, i quan diem marges, que és una paraula que ens agrada, és perquè és una agricultura de marges, però també és perquè treballem amb els marges de la societat, no? Una mica. El que la societat abandona una mica o considera que és poc valuós, nosaltres ho treballem i l'hem sentit, no? I l'hem fotut.
En els últims anys, la producció de vi s'ha consolidat al mercat, un 10% del qual es destina a l'exportació. Sentim l'enòloga Clara Griera, responsable del celler.
Per una banda, és un producte qualitatiu, no? un vi ben fet, un vi agradable, un vi que respon als, no, als criteris que busquem quan acompanyem un àpat. I alhora també hi trobem, doncs, tot aquest projecte, no? Que està, doncs, darrere l'ampolla, està en l'etiqueta, està en el producte, està en tots els components, no? Que és aquest producte social, aquest producte local, aquest producte cooperatiu.
També es pot parlar amb diferents usuaris.
Uns usuaris que consideren que cadascú amb les seves possibilitats contribueix a la comunitat. Sentim el Miquel Àngel, que és a la cuina, i Joan Garcia i Ares Miralles, que treballen al celler.
Com una gran família, hi ha gent de, bueno, hi ha gent de tota classe, amb diferents capacitats, discapacitats.
Em botello, capsulo, etiquetar, netejar ampolles, cadascú fa el que pot. Nosaltres som iguals, quan em proposa alguna cosa crec que la puc fer.
Jo crec que està molt bé, a mi m'estan formant per a l'hora d'incorporar-me amb el món laboral.
La celebració del 50è aniversari va començar al març i s'estendrà al llarg de tot l'any.
Catalunya al dia.
El MNAC descobreix al públic català l'insòlit cas de la francesa Suzanne Valadon, una model convertida en pintora d'èxit al París de principis del segle XX. L'exposició antològica, amb un centenar d'obres, presenta l'artista per primer cop a l'estat espanyol des d'aquest divendres fins a l'1 de setembre, Montse Mas.
La mostra es titula Suzanne Valadon, una epopeia moderna, perquè passà de ser model d'artistes com Renoir, Toulouse-Lautrec o Rossinyol a convertir-se en una pintora respectada quan París era el centre del món, devia ser una heroïcitat. Eduard Vallès és un dels comissaris de l'exposició.
Aquest és un cas molt poc habitual, en el sentit que normalment la model es queda com a model i en aquest sentit ella va fer una epopeia, un gran trànsit fatigós fins a arribar a ser artista i ser una artista reconeguda en un entorn que era el París i més concretament el Montmartre dels inicis de la modernitat artística, on estaven els artistes, diguéssim, més rellevants a nivell universal.
Valadon va aprendre l'ofici de forma totalment autodidacta, observant els artistes quan els feia de model, i així va ser com va anar retratant d'una manera molt personal al seu entorn més immediat, natures mortes, autorretrats i sobretot nus femenins, que va convertir en el nucli de la seva creació.
Valadon és segurament la primera artista entre l'història d'art que pinta de manera sistemàtica el nu femení i fins i tot el primer nu masculí pintat per una dona també atribuït a Valadon, és una obra que tenim aquí a l'exposició, que per cert va haver de tapar el sexe masculí perquè pogués ser exhibit al Saló d'Autón de l'any 1920.
L'exposició s'ha fet en col·laboració amb el Centre Pompidou Metz i el Museu d'Art de Nantes i es complementa amb obres d'artistes coetanis francesos i catalans que Valadon va tractar, com Matisse, Degas, Casas, Rossinyol o Miquel Utrillo, una de les nombroses parelles que va tenir aquesta fabulosa artista que no es va voler conformar a ser model.
La Barcelona Bridal Fashion Week arrenca avui amb la presentació de les col·leccions de 37 firmes de moda nupcial. És l'edició més gran i més internacional feta fins ara i es fa al recinte Firal de Montjuïc. Entre les desfilades destaca la de l'italiana Jean-Baptiste Valli com a dissenyador convidat Montse Pujol.
Entre les firmes destacades també hi ha la firma Víctor en Rolf o Elisab i una absència destacada, la de Rosa Clarà. El certamen estrenarà una instal·lació urbana de la Fura dels Baus amb vestits de núvia de desenes de firmes catalanes i s'exposarà a la Avinguda Maria Cristina. Sentim el Basari Caró, directora de la Bridal Week.
Para este proyecto con la Fura dels Baus, que se llama Barcelona Goes Bridal, hemos encontrado marcas que ni conocíamos, atelieres pequeños que igual hacen solo 20 vestidos de novia al año y van a traer sus vestidos para tener ahí en la exposición, que ellos también, o sea, se quieren sentir cerca de la ciudad y que dices, qué riqueza hay y qué cantera hay de marcas.
La passarel·la mostrarà uns 900 vestits de 37 firmes.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues del migdia. Temps ara pels esports. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Després de la marxa nupcial potser hauríem d'haver posat alguna altra marxa per començar els esports, però no ho farem.
No donarem idees.
No donarem idees. El Barça va dir adéu ahir a jugar a les semifinals de la Champions després de perdre per 1-4 amb el PSG la tornada dels quarts de final i de no poder fer bo el 2-3 de l'anada.
Els blaugranes, que van començar el partit guanyant amb un gol de Rafinha, van veure com l'expulsió d'Araujo a la mitja hora de joc els condicionava del tot i a partir d'aquí es van veure clarament superats pels parisencs, que amb gols de Dembélé a la primera part i Vitinha i dos d'Mbappé, un d'ells de penal a la segona, van capgirar l'eliminatòria. El tècnic Xavi Hernández, que també va ser expulsat al segon temps per protestar, considerava determinant l'expulsió del central uruguaià.
Jo crec que tal com està el futbol d'Igualat avui en dia, li dones molt avantatge a l'equip que es queda amb un home més. Llavors jo penso que és innecessària l'expulsió. Per mi és injusta i rebenta l'eliminatòria, és a dir, una eliminatòria bonica on els dos equips hem anat a buscar-nos, es veia molt bon espectacle i destrossa per complet l'eliminatòria, ja s'acaba el futbol.
Per la seva banda, el migcampista Gundogan es mostrava crític amb el seu company d'equip Araujo, que com a últim defensor li va costar la targeta vermella en l'acció que va protagonitzar.
En aquestes accions has d'estar segur de tocar la pilota. Donar l'oportunitat potser l'atura el porter o fins i tot dona gol, però quedar-te amb un jugador menys...
Per la seva banda, Luis Enrique, el tècnic del PSG, considerava justa la classificació aconseguida.
Qué difícil ha sido jugar contra el Barça. Hablo en el plano sentimental, emocional. Para mí ha sido muy difícil. He intentado controlar al máximo mis emociones, pero he hecho en cada momento y en los dos partidos lo que consideraba oportuno y lo que sentía.
El Barça, per tant, es quedarà sense semifinals de la Lliga de Campions, unes semifinals que el PSG jugarà davant el Borussia Dortmund, que ahir també va eliminar l'Atlètic de Madrid després de guanyar-lo per 4-2.
Aquest vespre s'han de saber els dos últims semifinalistes de la Lliga de Campions i que sortiran dels partits Manchester City-Madrid i Bayern de Múnich-Arsenal.
A Manchester, els de Pep Guardiola rebran el Madrid amb un empat a 3 de l'anada jugat al Bernabéu. Tot i aquest bon resultat, el tècnic de Santpedor considera que han de millorar certes coses de cara a superar l'eliminatòria.
Hem d'ajustar coses que no vam fer del tot bé al partit del Bernabéu, però tenint en compte on jugàvem i contra qui, vam estar prou bé. Tot i que ara hem de rendir una mica millor. Ho hem parlat en l'últim entrenament i anirem a per totes.
Go for it.
El City té el dubte de Walker, amb molèsties físiques, però en canvi recupera De Bruyne i el Madrid tindrà la baixa de Tchouaméni sancionat. Mentrestant, a Múnich, el Bayern i l'Arsenal jugaran l'altre partit de tornada dels quarts de final de la Champions. A l'anada, jugada a Londres hi va haver empat a 2. Podreu seguir, si voleu, aquests dos partits a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
I encara un apunt més de futbol relacionat, en aquest cas, amb l'Espanyol.
Sí, perquè el comitè de competició ha desestimat les al·legacions presentades per l'Espanyol i ha sancionat amb dos partits el tècnic Manolo González per haver estat expulsat la jornada passada al camp del Leganés. D'aquesta manera, González no podrà dirigir des de la banqueta els dos pròxims partits de Lliga de Segona davant l'Andorra i l'Elche. El seu segon, Luis Blanco, serà qui dirigirà l'equip blanc i blau.
El Barça de bàsquet ha anunciat aquest migdia la renovació de l'aler pivot nord-americà Jabari Parker per dues temporades més.
Parker, que continuarà com a blaugrana com a mínim fins al juny del 2026, va arribar aquest estiu passat al Barça i durant aquests mesos s'ha convertit en un dels referents de l'equip amb una mitjana de 10,3 punts a l'Eurolliga i d'11 punts i mig a la Lliga CB. Jabari Parker considera que ha estat molt fàcil prendre aquesta decisió i arribar a un acord per renovar.
I el Barcelona Open de tennis. Avui s'han de jugar els partits de 16ens de final i destacar l'enfrontament entre Rafa Nadal i l'australià Àlex de Minaur.
Per avui també s'esperen els debuts de dos dels darrers finalistes del Masters 1000 de Monte Carlo, Tsitsipas i Casper Ruud. Marxem cap al tennis Barcelona. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia, doncs mira, justament a la central juga el finalista de Monte Carlo, el noruec Casper Ruud, que ja domina 3 jocs a 2 en el primer set davant del francès Alexander Müller. Casper Ruud és el número 10 del món. Després jugarà també a la central Rafa Nadal. A les 4 de la tarda s'enfrontarà a segona ronda l'australià Àlex de Minaur, el tenista número 11 del rànquing ATP, i en l'últim torn a la central, Tsitsipas, un dels favorits també per endur-se, o candidat a endur-se aquest torneig a Barcelona, jugarà davant de l'austríac Sebastian Hofner. Ja ha passat a tercera ronda el de Castelló, Robert Bautista, que en 3 sets s'ha desfet de l'italià Bava Sori. També en joc a aquesta hora el partit que juguen el mallorquí Jaume Munar amb l'australià Jordan Thompson. De moment, 4 jocs iguals al primer set.
No t'ho pots perdre.
Arriba al Teatre Poliorama de Barcelona l'espectacle que Xavier Albertí ha creat per apropar-nos a la figura de Don Ramon Maria de Valle Inclán. Un monòleg protagonitzat per Pedro Casablanc, acompanyat al piano per Mario Molina, que ens submergeix en la vida i l'obra d'un dels grans noms de la literatura espanyola. Ho fa a través de la biografia que Ramon Gómez de la Serna va escriure sobre Valle Inclán per dibuixar tant la seva creativitat com el compromís ètic i, sobretot, l'origen del seu estil singular, el de l'espectacle. Parpent. Serà el Poliorama, aquest muntatge, fins al 12 de maig.
No vale tanto como vale vale.
Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.